Són les 5 de la tarda.
Repassem l'actualitat a aquesta hora. Tots els grups del Parlament català, tret del Partit Popular de Catalunya, han signat avui un pacte social contra la corrupció. Aquest acord implica assumir un decàleg que inclou mesures com ara acabar amb el finançament opac dels partits, aconseguir la transparència total de les administracions i considerar les pràctiques corruptes delictes contra la democràcia. Aquest acord, la signatura del qual s'ha fet coincidir amb el Dia Mundial contra la Corrupció de les Nacions Unides, l'ha impulsat l'anomenat Parlament Ciutadà, una organització que agrupa entitats i activistes i que vol funcionar com un parlament alternatiu a l'oficial. I en crònica de campanya electoral, Pedro Sánchez ha participat avui en un acte electoral dels socialistes espanyols a Madrid. El candidat ha insistit que cal una reforma constitucional per fer front al desafiament independentista i a la crisi de convivència que hi ha a Catalunya. També ha dit que el PSOE és l'únic que pot oferir un canvi autèntic al PP de Mariano Rajoy. Precisament el president del govern espanyol i candidat a la reelecció ha estat avui a Palma, on ha ofert un míting curt davant de 200 persones al costat de la catedral. Rajoy ha dit que no donarà suport a l'ecotaxa, un projecte que vol recuperar el nou govern balear de centre-esquerra. Francesc Homs, de Democràcia i Llibertat, ha entrat una estona avui en una aula per impartir una classe magistral sobre les pensions i deixar molt clar que només una Catalunya independent les podrà garantir. Des d'Unió, Josep Antoni Duran s'ha mostrat contrari a portar el Senat a Barcelona. Segons Xavier Domènech, d'En Comú Podem, també la seva majoria absoluta, la del PP, seria l'única manera que hi hagués un referèndum i que fos clar. Es referia a una majoria absoluta de l'esquerra, en aquest cas. Joan Tardà, d'Esquerra, ha avisat als independentistes que el procés quedaria afeblit si aquí guanyés Ciutadans. Deixem la plana política. La policia francesa ha identificat el tercer atacant que va fer esclatar el cinturó d'explosius el 13 de novembre passat a la sala de concerts Bataclan de París. En l'atac, comès en plena actuació, hi van morir, recordem-ho, 90 persones. Segons el diari Le Parisien, el nom és Fouad Mohamed Agat i va néixer a Estrasburg. Tenia 23 anys. També és notícia que s'obre un compte enrere en la cimera del clima que se celebra a prop de París. Avui s'ha de fer públic un nou esborrant de l'acord que divendres han de signar els representants dels 195 països que hi participen. El ministre d'Afers Estrangers francès, Laurent Fabius, ja ha presentat aquest esborrany sobre els avenços fets en les llargues sessions de les comissions ahir dimarts. El ministre Fabius ha presentat l'esborrany que encara ha de sotmetre's a negociació.
Vols passar les tardes més divertides? Doncs no t'ho pots perdre. T'esperem totes les tardes de les 6 a 2 quarts de 7 amb en Pere Espinosa i el seu nou programa Un gran somriure.
Patrocinat per Fernando Outram Dental Solutions.
Destinacions espectaculars amb el Club Més Amics. Imagina't viure al Timcat, o un viatge a Terra Santa, un pelegrinatge jubilar a Roma, uns dies a Cuba, o a Armènia i Geòrgia, al Marroc, Egipte, Xipre, Grècia i molt més. Si ets viatger, sigueu amb nosaltres. Truca'ns al 93 409 2770 o connecta't a clubmesamics.cat, perquè al Club Més Amics volem amics com tu.
Ens deien que era impossible fer la consulta del 9-N. Ens deien que era impossible fer el plebiscit del 27 de setembre. Ara ens diuen que un estat independent és impossible. Jo vaig a Madrid a fer realitat el que hem decidit a les urnes. Soc en Francesc Homs i et demano el vot per Democràcia i Llibertat. Un vot per fer possible la independència de Catalunya.
Radioestel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6, Girona 103.4, Tarragona 100.6, Lleida 91.5, Catalunya Central 93.7, La Seu d'Urgell 105.0.
Estem amb tu. Ràdio Estel, Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. I aquí estem, puntuals a la cita. Un plaer estar amb tots vostès aquí a Ràdio Estel per compartir una tarda formidable. Us parla, com sempre, aquesta hora el vostre amic Toni Guerrero. Amb el Mario Ramírez al control. I la nostra productora, la Inés Granados. I també per començar, com tots els dies, es troba aquí als estudis de Ràdio Estel, perquè també li agrada molt estar amb tots vosaltres, estant tu, en Lluís Torrelles. Lluís, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Què tenen que fer els nostres oients, estimat Lluís, a partir d'aquest moment per contactar amb nosaltres?
Doncs mira, ens poden fer like a la nostra pàgina de Facebook Estem amb tu, ens poden seguir a Twitter a la nostra pàgina Estem amb tu Ràdio, repeteixo, Facebook Estem amb tu, Twitter Estem amb tu Ràdio, ens poden enviar un correu electrònic a estemamtu@radiostel.cat, repeteixo, estemamtu@radiostel.cat, i ens poden trucar al 93-409-2771, 93-409-2771.
I senyores i senyors, cada 15 dies toca, doncs, protocol. I com sempre, també ens acompanya la Jacqueline Ruiz. Jacqueline, bona tarda. Benvinguda.
Molt bona tarda.
La nostra convidada d'avui?
Avui tenim la gran sort de tenir a Maria Dolores Díaz de Miranda, una germana del monestir de Sant Pere de les Puelles, que està en el carrer Anglí.
Doncs, Maria Dolors Díaz de Miranda, bona tarda i benvinguda.
Bona tarda, Toni. Bona tarda, Jacqueline.
Quant temps fa que estàs a Catalunya?
13 anys.
13 anys. Mm-hmm. I tal com dèiem, diguéssim, abans d'obrir el micròfon i abans d'entrar en directe, doncs vas aprendre el català.
Sí, clar.
T'agrada parlar el català. D'altra, la manera que t'expressis amb més tranquil·litat, podem fer un programa avui, si m'ho permets, bilingüe. Mm-hmm. Però t'agraeixo molt la teva presència avui aquí a Ràdio Estel, perquè et podem demostrar que estem amb tu. Per tant, benvinguda.
Gràcies.
Anem a fer una mica d'història. On vas néixer?
Jo, a Oviedo. Soc asturiana.
Asturiana. Uh-huh. Quina terra més maca.
Sí, la veritat és que sí.
I com va ser aquella infantesa?
Mira, jo tinc la sort de tenir 5 germans. Som 6 germans. I clar, és una vida familiar. Recordo, a més, la meva mare tenia un jardí, jugaven, i ens... no entens la vida. Per exemple, vais a elegir entrar en un monestir nombroso de monges, perquè estic acostumada a viure amb, bueno, amb els germans, els avis, les ties. És esta família gran que disfrutes, que jugues.
Eres la nena mimada de la família?
No, el terror.
El terror.
Sí, jo sóc la segona. Uh-huh. I autènticament el terror. Imagínate que la meva idea era poder estar-me un dia asseguda, en recordo a més el comedor de la casa, que era molt gran, perquè a més, quan no estaven els meus pares, aprofitàvamos per jugar amb bicicletes i tota la història, que era molt gran. D'estos antics, de fusta, con la galeria... I la meva idea era poder estar-me un dia asseguda en una silla de mimbre, perquè diguessin que bona havia... que bona havia... que bona havia sido ese dia.
Al col·legi pensaven lo mateix?
Bueno, al col·legi em portava molt bé. Mira, quina cosa. No, al col·legi molt bé.
I quina va ser la primera mestra, la primera professora?
Pues era perquè, clar, jo vaig a néixer a Oviedo, però la infantesa tota l'hem passat a prop d'Oviedo, en una villa, i al costat de casa havia un col·legi que era una maestra, donava classe ella, el seu marit, i una altra contratada. I eren aquestes escoles, bueno, no sé si... no te puc dir familiar, però bueno... I, a més, recordo que nosaltres, la maestra ens veia jugar en el jardí i tot. És dir, és, no sé si és aquestes maestres tradicionals, com diríem ja més avançat d'una pedagogia... No te sé exactament, però crec que entre un i un altre.
I l'entorn teu, les teves amigues, com era?
Principalment, clar, al tenir diversos germans, l'entorn, la meva mare estava molt tranquil·la si no es tenia jugant al jardí. Mm-hmm. És dir, els meus germans i els amics i tots venien a jugar amb nosaltres.
Dintre de la comunitat hi havia alguna cosa, algunes coses que d'entrada ja no et van agradar? O vas pensar, això es tindria que canviar?
Uf, mira, per exemple... bueno, jo vaig entrar a Oviedo. És una comunitat que canta molt el gregorià. Lo del gregorià. És una pasqua. Jo un recordo, no? En llatí, que més o menys... Bueno, vaig estudiar 2 anys del llatí, però res, no? No entendia la meitat. En recordo que posava, perquè el monestir és de les escales del segle XVIII i tot, amb pedres, molt maco, arquitectònicament. Posava, hi havia unes escales que, en les que era el claustro, les escales i a l'església. Bueno, aquesta escala, con el antifonari, i havia ahí una creu i tal, em posava quasi a plorar davant de Déu i jo deia, mira, jo no entens res d'aquí. Parlar-te a ti en això que no te'n parlo. Em va costar molt, per exemple, això. O, espera, altra cosa. Que jo a treballar, home, acostumada, pues ajudaves a algo en casa, però de novícia, i això és molt bo. Entràvamos en roda de tot. En la cuina normalment estaven 3 monges i les últimes en rodàvamos. La primera setmana de pinche de cuina. Era por turnos, en tocava 15 dies. Bueno, jo arribava la nit a l'habitació esgotada. Recordo que deia, estoy tan esgotada que ja ni ploro perquè no tinc temps. O una altra cosa, els claustres de pedra se tenien que fregar. Bueno, uns dies era a Quaresma, una vegada, un cop a l'any. Però imagina't, claustres de pedra, posàvamos 4 monges con los calderos, de rodillas. Uh-huh. No utilizábamos bayetas porque las estropeábamos en la pedra y nos donaban sacos, troceaban los sacos. Y aquesta experiencia per mi va ser molt positiva.
Maria Dolors, anem a la publicitat. Continuem de seguida. Un parell de minutets.
Estem amb tu, Toni Guerrero. Encara no has anat de viatge perquè la teva economia no t'ho permet? A Viatges Loreto t'oferim la solució, perquè volem que gaudeixis recorrent el món. Els nostres viatges són un autèntic tot inclòs, fórmula ni un euro més, sense sorpreses. Volem que coneguis el preu total del teu viatge des del principi. A més, en el preu està inclòs el transport, els guies, les entrades a museus, els espectacles, el règim en pensió completa, assegurances de viatge i excursions, perquè t'ho volem posar fàcil. I el millor de tot, també t'oferim finançament per viatges de més de 200 euros fins a 6 mesos sense interessos. Què estàs esperant? Truca'ns al 902-0202-85. 902-0202-85. O visita'ns a www.viajesloreto.com.
¿Tu salud pide un cambio? Con Productos Naturales Plan Natur tenemos la alternativa que estabas buscando. Productos con materias primas naturales con las que tu organismo saldrá ganando. Complementa tu salud con Plan Natur. En Plan Natur tenemos la solución para todos tus problemas. Huesos, articulaciones, resfriados, también suplementos vitamínicos, control de peso, pérdida de memoria. En Plan Natur tenemos lo que necesitas. Plan Natur, en herboristerías, dietéticas y para farmacias. Y recuerda, Plan Natur, naturalmente a tu salud. Más información en planatur.com.
¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor? En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Subvencionamos los honorarios para constituir tu nueva empresa. Te ayudamos con la financiación. Buscamos para ti el mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales y las ayudas a proyectos. Tú tienes la decisión. Con Beta Legal seguro que puedes. Siempre pensando en ti, porque no queremos que lo legal te suponga un problema. ¿Estás preparado? Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614, o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com.
Una vegada més amb tots vostès, amb tots nosaltres, el doctor Gaspar Alomar. Doctor Alomar, com és la cura antiedat?
Bé, el que tots pretenem és viure més anys. I això la ciència està començant a trobar on estan aquells gens, on estan els problemes que ens fan viure menys. Per això, si coneixem on estan els problemes, podrem viure més anys.
A la taula per Nadal, torrons Vicenç, amb una llarga tradició torronera. Torrons tradicionals i altres especialitats, especialment el torró Gramunt. Torrons Vicenç, qualitat, innovació i servei. Amb els millors ingredients naturals seleccionats. Avellanes, ametlles, mel, cacau, tots de primera qualitat. Torrons tous cruixents, torró d'or, torró a la sal, torrons excel·lents, torró dur soufflé, torró de formatge. Mestres artesans des del 1775. A la taula per Nadal, torrons Vicenç, els torrons més familiars, et desitgen bones festes.
Doncs senyores i senyors, seguim amb la convidada d'avui, la monja Maria Dolors Díaz de Miranda, Maria Dolores Díaz de Miranda, del monestir de Sant Pere de les Puelles. Bé, Maria Dolors, seguim endavant. Després del dia, o el dia després de novícia, què va succeir o quan van començar aquells temps?
Bueno, després del dia següent de novícia... Sí, mira, ara que te comento, quan jo vaig entrar al monestir, al meu pare li va costar molt. I durant 3 mesos, bueno, quan entres al monestir, estàs un temps que se'n diu de postulant, i després prens l'hàbit, que és quan comences el noviciat. Més o menys ho vaig a començar, perquè vaig entrar con un altre... La veritat, en un mes vam entrar 4, i pràcticament la mateixa setmana 2. I diríem tot, professió i tot, ho hem fet juntes. Però els 3 primers mesos, el meu pare, bueno, això sí que va ser molt dur per mi. El meu pare, quan jo vaig entrar, havia tingut una angina de pecho feia un mes, una cosa així, i me va dir, no pensis, era una carga que portava, em diu, me va donar un infarto del disgusto que em dones. Bueno, clar, jo ja era major d'edat, podia entrar, i recordo, és de les coses que més me va costar. Trucava a casa, en casa es posaven, però el meu pare no es posava. Uh-huh. També he de dir que després de 6 anys, quan la professió és solemne, la major alegria que vaig a tenir és que la professió va venir al meu pare. Va ser, bueno, també estaven els meus avis, però esa... I el meu pare es va morir ja fa uns anys, i els últims anys, bueno, i se va morir jove, va ser d'un derrame cerebral, saps? Perquè tenia problemes circulatoris i això... I al final, els seus últims anys de la vida, el meu pare venia al monestir i em parlava a mi, contava tots els problemes que tenia amb els meus germans, que no... Penso que és de los regals més grans que he tingut. Bueno, a ver, jo... És que estic agradecida al Déu de la vida, però un Déu de la vida que, clar, que me la va transmetre a través dels meus pares, de la meva mare, dels meus germans, d'aquest àmbit afectiu, càlid. Que... I això no vols dir que no tinguem dificultats. Jo crec que és que en la vida se barreja tot, no? No hi ha cap tipus de vida idíl·lica.
Estem en manca de vocacions. Què els hi diries, doncs, a aquestes noies que més d'una deu estar escoltant Ràdio Estel en aquest moment? I, no sé, què els hi pots comentar i poder comunicar amb elles per explicar-los que tampoc és difícil acostar-se a Déu.
Clar, has de sentir una cosa. Mira, això és igual, m'imagino, que la vida de parella. Jo em sento seducida per Déu. És dir, per mi...
Casada amb Déu?
No, lo de casada, mira, ese es un término que no me agrada, porque per mi casada, o asocio a un home i a una vida sexual. no vols dir que jo no tingui sexualitat. Jo la tinc igual que qualsevol dona, no? I que qualsevol home. Soc un ser humà, una dona sexuada. Però, diríem, el que és l'expressió de la sexualitat, això que se'n diu la genitalitat, no l'expresso. Però les meves paraules, els meus gestos estan cargats d'afectivitat, de sexualitat. I és molt important, perquè si tu ho aparques, part teva com a persona està amputada.
I el consell per aquestes noies, com et deia?
El consell és... Clar, jo...
O assabentar-la, també.
No, jo consell... No sé si és consell. Em sento dintre de mi una cosa que em crida, que és Déu. I, bueno, i respon. He sentit... Tampoc absolutizo, Hi ha moltes formes, però jo em sento cridada a aquest tipus de vida. I soc feliç. Se pot... A veure... de veritat, soc dichosa.
Mm-hmm. Què opines de la joventut d'avui en dia?
Home, la joventut és molt maca. Això és igual que quan estic amb els meus nebots, clar, parto d'una cosa, Hi ha entre el món d'ells i el meu una distància immensa. Si te soc sincera, hi ha moltes coses que no entens. No entens res. Però què intento? Jo no les imposo el meu esquema mental. Intento apropar-me i entrar dintre del seu món. Us admiro. Els estimo. No, hi ha com ahí una entre ells i jo, i tinguin l'edat que tinguin. Per exemple, si són petits, em poso a jugar. Em pisen, me treuen el velo. Jo faig de gato, de vaca, de lo que vulguis. I a nos grans les pregunto per la seva vida, les envio per Skype, les escriu, genio, o per exemple, a vegades jo soc del Barça, i part dels meus nebots són del Madrid, Madrid, Madrid. Alguna vegada és, home, et felicito, què? Bueno, ara ja me pots felicitar, que vaya, com us hem deixat. És aquestes coses, com te va? No les faig moltes preguntes, intento simplement estimar-los, admirar-los, animar-les i aprendre d'ells.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero.
A la taula per Nadal, Torrons Vicenç, amb una llarga tradició torronera. Torrons tradicionals i altres especialitats, especialment el torró Agramunt. Torrons Vicenç, qualitat, innovació i servei, amb els millors ingredients naturals seleccionats. Avellanes, ametlles, mel, cacau, tots de primera qualitat. Torrons tous cruixents, torró d'or, torró a la sal, torrons excel·lents, torró d'ursuflé, torró de formatge, mestres artesans des del 1775. A la taula per Nadal, Torrons Vicenç.
Jingle bells, jingle bells.
Si et dic que la consulta del doctor López Burguet és la millor opció pel teu somriure, què em dius? Si et dic que aquestes dates nadalenques són l'època dels nens a la consulta del doctor López Burguet, què em dius? I si et dic que la seva primera revisió serà gratuïta a la consulta del doctor López Burguet, què em dius? Sí, sí, tot gentilesa del doctor López Burguet, perquè també pensem en els més petits. Truca ara mateix, 60-514-0077. 60-514-0077.
¿Tu salud pide un cambio? Con productos naturales Plan Natur tenemos la alternativa que estabas buscando. Productos con materias primas naturales con las que tu organismo saldrá ganando. Complementa tu salud con Plan Natur. En Plan Natur tenemos la solución para todos tus problemas. Huesos, articulaciones, resfriados, también suplementos vitamínicos, control de peso, pérdida de memoria. En Plan Natur tenemos lo que necesitas. Plan Natur, en herboristerías, dietéticas y para farmacias. Y recuerda, Plan Natur, naturalmente a tu salud. Más información en planatur.com.
Tens problemes oculars i no saps on acudir? Nosaltres tenim la solució. El Centre d'Oftalmologia Bonafonte, equipat amb la tecnologia més avançada, t'ofereix una avaluació integral del sistema ocular. Especialistes en cirurgia i malalties dels ulls. A més, totes les intervencions es realitzen sense necessitat d'ingrés i amb anestèsia local o tòpica. Tot tipus de proves diagnòstiques, tractaments i cirurgia integral de tot el sistema ocular a la teva disposició. Autoritzats per la Direcció de Recursos Sanitaris del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya per efectuar tot tipus d'intervencions, inclòs el trasplant de còrnia. No t'ho pensis més. El Centre d'Oftalmologia Bonafonte és la resposta als teus problemes de visió. Visita'ns a Passatge Méndez Vigo 6 de Barcelona o truca'ns al 93 487 0015. 93 487 0015, perquè no volem que la vista suposi un problema. Estem amb tu, Toni Guerrero.
Doncs tal com els deia, o els anunciava, o els hi anunciava, la Jacqueline Núñez està preparada.
Bé, i esteu en el carrer Anglí número 55, no? És a dir, ho dic perquè la gent que ens escolta i no ho sap, doncs és genial que tu els has convidat a les teves activitats perquè estan en l'època de Nadal.
Sí.
Bé, però, clar, nosaltres, jo en el meu cas, sobretot vull parlar de part de les coses que feu en el monestir, i una d'elles és la restauració de documents gràfics. Llavors, clar, tot aquest protocol de treball és el que m'agradaria que els expliquessis a la gent que ens escolta. Com comença el procés? És a dir, què et trobes? Perquè em vas ensenyar uns llibres que realment els ensenyo a gent del meu entorn i es queden aturats, no? Són com coses, bueno, cremades, trencades, que dius, i això es restaura? Com comença el tema?
Em deixes, diríem, fer una cunya.
Sí.
Clar, hi ha una qüestió. Tu n'imagines monges. A més, són de les que se deia de clausura. Bueno, això de la clausura està imposat. Som monges, rezo, el coro, tot això. Clar, penses, aquestes que fan galetes i borden, res més. Bueno, pues no. La feina de restauració ja tenim des de fa de més de 40 anys fent restauració i són a Catalunya i a Espanya de los primeros centres de que fan restauració de llibres. Tu em preguntes per un llibre quan arriba un llibre. Los llibres, bueno, arriben... lo primero que tu has de fer és un diagnòstic. Què passa? Com està? Què malaltia té?
Malaltia? Per què? Per què li fas aquesta comparació? Perquè sembla que estiguis influenciada per el fet
no,
que et
no,
vas
no,
dir
no.
que eres metgessa.
Bueno, sí, lo de malaltia sí, però el diagnòstic no. Mira, em fa gràcia perquè jo quan... jo volia ser cirurgià. Jo em trobo en el bisturí en les mans en un llibre. S'ha de fer cirurgia igual. Malaltia vols dir, imagina't, és un objecte que ha tingut unes alteracions per influència d'humedat, de canvis de temperatura, de fons, etc. I l'estructura està alterada. L'estructura microscòpica, parlem. Has de diagnosticar, no? Què succedeixi? Has de diagnosticar. I això, diríem, el gran pas que ha donat la restauració del document gràfic és quan se passa de fer simplement arreglos, si hi ha un full trencat, pego no sé què, adhereixo tal, a, abans de fer qualsevol cosa, diagnosticar el pH, l'acidez, bueno, hi ha tota una sèrie d'elements, l'estabilitat de les tintes, has de veure.
Però tot això és des de la gent que no ens dediquem a restaurar documents, és a dir, vol dir que fer un anàlisi de la composició del llibre?
Sí, clar.
Llavors, sobre aquest anàlisi és quan vosaltres detecteu i feu alguna cosa. Què coses sí. feu, llavors, a partir d'aquest moment que detectes un llibre, els problemes que té?
Arriba el llibre, faig el diagnòstic. Després he de descriure les característiques, no? Com està cosit, què tipus d'enquadernació té, tota una sèrie d'elements. Se fotografien, etc. Se fan també anàlisis del paper, de les tintes, del pH, microfotografies, i normalment una de les qüestions que és quasi típica és l'acidez. Si s'han de rentar els llibres, el paper es desmuntes tot i has de rentar full per full.
És a dir, agafes un llibre, no?, i agafes full a full i el rentes.
Sí, efectivament. Al rentar-lo hi ha tota una sèrie d'elements àcids que se'n van a l'aigua, en l'aigua, no? Se dissuelven i se va. I després has d'utilitzar una sèrie de productes per aconseguir un pH estable del paper.
Per tant, si volem anar, perquè clar, ens falta temps, estaríem aquí hores i hores parlant amb tu, la teva vida és increïble, ets una persona totalment convençuda de la seva professió, a més coneix molt bé el món de la restauració. Clar, aquí, si volem fer visites al monestir, si volem parlar amb tu i conèixer-te personalment, és possible? És a dir, en qui ens tindríem que dirigir?
Bueno, yo te diría, mira, por lo pronto puedes entrar a la web que nosotros tenim que del taller, Y es, bueno, eso de las Vs dobles, que son tres, eso es total... Entonces, y es culturabenedictines.es. Tu entras a la web i te donaràs una mica del tipus d'activitats que fem.
culturabenedictines.es.
Sí.
Hi ha un telèfon també que puguin demanar per tu?
Sí, el 93-203-89-15.
Anem a repetir-ho, 93-203-89-15. Bueno, doncs Maria Dolors i Jacqueline, moltes gràcies per haver vingut. Per cert, que ens pregunten també els nostres oients per connectar amb tu, Jacqueline, perquè m'ho està dient la Inés, que tenim trucades, com sempre, quan tu vens amb el teu espai de protocol. Per connectar amb tu, què tenen que fer?
Bé, o trucar per telèfon o enviar-nos l'e-mail amb el meu nom, jacqueline.ruiz@manatis.es, o entrant a la nostra web, que allà tindran tota la informació, manatis.es.
Jacqueline, moltes gràcies, i a la nostra estimada monja, molt agraït per haver estat aquí, quan vostè vulgui, si vol tornar.
Moltes gràcies.
Estem amb tu. Radio Estel. Toni Guerrero.
¿Tu salud pide un cambio? Con productos naturales Plan Natur tenemos la alternativa que estabas buscando. Productos con materias primas naturales con las que tu organismo saldrá ganando. Complementa tu salud con Plan Natur. En Plan Natur tenemos la solución para todos tus problemas. Huesos, articulaciones, resfriados, también suplementos vitamínicos, control de peso, pérdida de memoria. En Plan Natur tenemos lo que necesitas. Plan Natur, en herboristerías, dietéticas y para farmacias. Y recuerda, Plan Natur, naturalmente a tu salud. Más información en planatur.com. L'odontòleg Guillem López Burguete, amb pràctica exclusiva en ortodòncia, vol estar encara més a prop seu. Truqui'ns al 605 140 077. 605 140 077. En la primera visita, gratuïta, el doctor Guillem López l'orientarà i ajudarà. El contacte amb un prestigiós odontòleg no té per què ser car. Truqui ja al 605 140 077. 605 140 077. El doctor Guillem López Burguete l'està esperant perquè per fi gaudeixi de la millor salut bucal. Visiti'ns a dr-guillemlópezburguete.com.
A la taula per Nadal, Torrons Vicenç, amb una llarga tradició torronera. Torrons tradicionals i altres especialitats, especialment el torró Agramunt. Torrons Vicenç, qualitat, innovació i servei, amb els millors ingredients naturals seleccionats. Avellanes, ametlles, mel, cacau, tots de primera qualitat. Torrons tous cruixents, torró d'or, torró a la sal, torrons excel·lents, torró d'ursuflé, torró de formatge, mestres artesans des del 1775. A la taula per Nadal, Torrons Vicenç.
¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor? En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Subvencionamos los honorarios para constituir tu nueva empresa. Te ayudamos con la financiación. Buscamos para ti el mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales y las ayudas a proyectos. Tú tienes la decisión. Con Beta Legal seguro que puedes. Siempre pensando en ti, porque no queremos que lo legal te suponga un problema. ¿Estás preparado? Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614, o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com.
Els nostres ulls són fonamentals i volem que aprofitis aquest Nadal per visitar-nos al Centre d'Oftalmologia Bonafonte, perquè un ull sa és una visió sana. Diagnòstics, tractaments, cirurgia ocular, la teva salut ocular al Centre d'Oftalmologia Bonafonte. Ens trobaràs al passatge Méndez Vigo 6, a Barcelona. 93-487-0015. 93-487-0015. El doctor Bonafonte i tot el seu equip et desitja un bon Nadal.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Doncs molt bé, senyores i senyors, avui tenim una entrevista que estic convençut que vostès l'escoltaran amb molta atenció i també que els agradarà molt. Ens tenia que acompanyar també l'actriu, la senyora Maria Galiana, però està disfossa en aquest moment, doncs una miqueta de grip, i li hem dit que és millor que es quedi, perquè, esclar, té que fer l'obra de teatre aquesta tarda-nit, i el primer, naturalment, és el teatre, que, per cert, m'alegro moltíssim que estiguin tant ella, Maria Galiana, com el Juan Echenove, omplint cada dia de gom a gom el teatre. Bueno, pues, querido Juan, bona tarda, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Abans que res, m'estaves comentant... Ja estan escoltant vostès, estic parlant en català. Perdoni, avui tinc una mica la gola. No la tinc massa bé, però bé, suposo que es dirà afinant a l'ullar del programa. No, que m'estaves comentant, i m'ha agradat moltíssim, de que parles català... Bueno,
sí. I entens, sí, sí, parlo, entenc...
L'entens molt bé.
Sí, molt bé.
Doncs va, anirem...
No, molt bé, molt bé.
Anirem intercalar.
Bé, anirem... entre bé i malament.
Molt bé, però vamos a ir intercalando, querido Juan.
No, pero te entiendo perfectamente, Tony. Sobre todo, además, eso, te estaba contando que... Fíjate que yo hace poco pensaba y digo... He trabajado muchísimos más teatros en Barcelona que en Madrid. He trabajado más aquí me quedan, solamente me queda, yo creo, la Sala Villarroel y la Sala Muntaner. Pero trabajan todos, y trabajan en el Grec varias veces, en el Romea, en el Condal, en el Victoria, en el Borrás, en el Goya. Y en Madrid he trabajado en la Latina y en el María Guerrero y en el Español, es decir, los oficiales, pero en los privados, digamos, en el Marquina, en el... Bueno, menos, bastante menos que en Madrid. Y eso hace estrechar lazos con la gente. Y al final, pues cuando estás en temporada en Barcelona y tienes tanto tiempo libre, porque solo tienes que ir a hacer teatro por la tarde y promoción y tal, pero... Y un día dije, ¿por qué no aprendo catalán? Que es una cosa que a mí me gustan las lenguas, yo me gano la vida con la palabra, ¿por qué no aprendo catalán? Y busqué una profesional y me enseñó catalán.
Y naturalmente aquel día pues tengo que agradecerte también que pensaras en el catalán y que realmente, pues de alguna manera también respetas y amas nuestra lengua.
Claro.
Por lo tanto, muchas gracias.
No, hombre, por favor, no tienes por qué dármelas. De verdad, para mí es un privilegio y sobre todo pues, es un privilegio poder venir a Cataluña, poder venir aquí a Barcelona y sentirme no como en casa, mejor que en casa, porque como decía mi amigo Rafael Azcona, que era un gran escritor y era un gran pensador, decía, como fuera de casa en ningún sitio.
Como fuera de casa en ningún sitio, sí. Y ahora que estás viviendo en un hotel, para poner un ejemplo, cuando hoy te has levantado o has despertado, ¿cómo te sentías?
¿Sabes a qué hora me despierto yo todos los días?
No lo sé.
Yo soy todo lo más alejado al paradigma del actor, de lo que la gente cree, que los actores nos acostamos tarde y nos levantamos mucho más tarde, ¿no? Yo procuro acostarme pronto porque tengo muchas cosas que hacer, entonces procuro cuidarme bastante. Pero yo a las 6:30 todos los días estoy levantado.
Yo te gano media hora, yo lo hago a las 6:00 a.m.
Sí, pero además es que es fantástico. Te advierto una cosa, yo entre las 6:30 y las 9:00 a.m. es una hora en donde no tienes normalmente compromisos, entonces son 2 horas y media de tiempo para ti de absoluta concentración. Yo ahí es donde leo, estudio, decido qué es lo que voy a hacer de mi vida, de mi trabajo y tal. Y ahí es, digamos, son 2 horas y media de concentración máxima dedicados a mí. Y luego todo lo demás es al servicio de los demás, es decir, es al servicio del trabajo, al servicio de lo que sea, es decir, hacer cosas, hacer. Pero la inspiración siempre viene de la quietud, de la lectura, de esos momentos cuando está amaneciendo y que ves que te gana el amanecer.
¿Has leído el periódico a primera hora de la mañana?
Sí, sí, sí. Bueno, el periódico lo leo, en el hotel lo leo, digamos a las 7:30, 6:30, tengo una hora para mí, esa hora de la lectura, luego bajo a desayunar, me tomo mi café, me tomo mi pan con aceite y entonces leo el periódico. Leo el periódico y entonces, bueno, últimamente leo el periódico y entro en crisis. Es como si me cayera por una montaña rusa sin freno y luego cuando ya termino de leerlo y me he mareado y ya me tomo otro café, me pongo de pie y digo, bueno, a mí esto, vamos a ver, yo voy a seguir por aquí. Es decir, yo lo tengo muy claro. O sea, yo creo en el teatro, yo creo en la interpretación, yo creo en las cosas que creo y a por ello. Y me pongo el mono, me subo al andamio y pongo ladrillos.
Esa sonrisa permanente, por decirlo de alguna manera, y esa cara de felicidad, ¿cómo se consigue?
No creas. También es verdad que, mira, yo creo que los tiempos que vivimos son tiempos complicados. Yo llevo lo mío, pero procuro que de puertas para afuera la gente solamente reciba lo mejor de mí. Lo peor me lo quedo para mí. Yo creo que hay una frase de Federico García Lorca, de una de sus más grandes obras de teatro, El Público, que a mí se me quedó grabado desde la primera vez que la leí, se me quedó grabada absolutamente, me parecía que era una de las cosas más bonitas que yo había leído en mi vida. Y hay uno de los personajes, que es el director de escena, le dice al prestidigitador, son dos personajes que coinciden en una misma escena, le dice, yo conocí un hombre que barría su tejado y limpiaba claraboyas y barandas únicamente por galantería con el cielo. Qué bueno. Eso es, eso es, para mí, más que una frase literaria, es una declaración de intenciones.
Ayer noche, cuando terminó la función en el Teatro Goya, me imagino que estabais satisfechos, tanto María como tú. Sí. Un éxito y un lleno diario, hoy en día es un poco difícil, ¿no? Tal como están las entradas de teatro.
Sí, uno nunca sabe cómo traer a toda la gente al teatro, uno nunca sabe cómo llenar la platea, pero cuando se produce, lo que tienes que pensar es en dar lo mejor de ti mismo y agradecerlo mucho, porque evidentemente no es fácil para la gente hoy en día ir al teatro, ya no solamente por el precio de la entrada, sino por el precio, el tiempo que uno se tiene que tomar entre decidir salir de casa, tomar un medio de transporte, llegar al teatro, sentarse, relajarse, dejarse inundar por una historia, y cuando se tira el telón, levantarse y hacer el camino de vuelta y llegar a casa con ganas de volver al teatro, ¿no? Que es lo que realmente uno pretende. Yo, sinceramente, no, cuando trabajo en teatro y veo que la cosa funciona, no pienso tanto en que vengan a verme a mí otra vez, ¿no? Con otra obra, sino que a ver si consigo que con lo que estamos haciendo en nuestro teatro, a ver si se animan a ir a lo que están haciendo en Romea.
Claro.
Es que yo creo que esto del teatro, más allá de lo que hacemos cada uno, que yo creo en ello, que voy a hablar yo de incluso de la función que yo interpreto, como no, bueno, me parece maravillosa, pero es que yo sé que en el Romea está la Rosa Nouvelle, está la Belfolk, están haciendo un texto de Sandor Maray, están haciendo el último encuentro, buenísimo, y yo digo, pues vayan a verlo.
Juan, ¿cómo nace la idea de Conversaciones con Mamá y cómo llega el acuerdo con María Galiana y contigo?
Bueno, María Galiana, cuando yo estaba haciendo en el Romea Desaparecer de Calisto Vieito hace 3 años aproximadamente, hace 3 grecs, en junio-julio de hace 2 o 3 años, no recuerdo ya. Pero bueno, María me llama un día y me dice, voy a ir a verte al teatro desde Madrid. Y yo digo, bueno, bien. Cojo un tren el domingo, veo la función y nos volvemos luego los dos juntos porque estábamos además grabando Cuéntame. Y digo, me parece perfecto, un plan estupendo. ¿Quieres que vayamos a comer? No, yo me encargo, yo hago mi vida, tú no te preocupes, tú a lo tuyo. Porque María sabe que yo, cuando estoy representando, pues, es decir, que llevo una vida un poco apartada de todo hasta que hago la función. Y, bueno, viene a ver la función, le encantó, y cuando volvíamos en el tren me dijo, bueno, he venido a ver la función, sabía que me iba a gustar, estupendo, fantástico, pero he venido a decirte que quiero trabajar contigo en teatro. No hemos trabajado en teatro y me apetecería mucho trabajar contigo. Bueno, digo, ¿pero qué quieres que hagamos? Es decir, ¿quieres que hablamos con Vieito? Es decir, pues lo que tú quieras, pero si haces en tu siguiente montaje, pues me gustaría participar. Y entonces, pensándolo, aparte yo sabía que Vieito se iba a Basilea durante una larga temporada y que íbamos a dejar de trabajar durante un tiempo, pero y que yo además tenía muchas ganas de hacer una comedia, y que, pero una comedia no intrascendente, sino una comedia trascendente, una comedia que tuviera sustento, que fuera algo emotivo, o sea, que no solamente fuera hacer reír por hacer reír, que eso, o sea, que Conversaciones con mamá es muy divertida, pero
romántica, tiene,
y muy romántica, enormemente romántica, enormemente enternecedora. Pues le dije a María, vamos a ver qué buscamos, porque no es fácil. Si tenemos que encontrar una función que nos venga a los dos, como anillo al dedo. Bah. Tardamos un año. Y después de dar muchos palos de ciego, apareció la versión de Jordi Galcerán de Conversaciones con mamá. Bah. A mí me pareció el vehículo, me pareció. Y se lo enseñé a María. Le dije, esta es la versión de Jordi, esta es una versión que yo creo que todavía hay que adaptarla un poquito más a nosotros, y eso, pero eso lo haríamos en el periodo de ensayos. Y si a ti te parece, nos ponemos a ello. Y solamente tendríamos que buscar un director, y porque la vamos a coproducir, vamos a hacer, ya lo tengo todo armado, tú no te preocupes, tal, de nada. Pero deberíamos, y me dice, ¿cómo un director? No, ¿y tú no quieres dirigirla? Y digo, hombre, a mí me apetecería dirigirla, pero María, es que no es lo mismo tener un director en la platea que tener un director en escena, un compañero tuyo, que te está a escasos centímetros de ti. Eso tienes que tener mucha confianza. Y María, que es muy así, porque María es muy resuelta, y María es una bestia, ¿verdad? De la interpretación y de todo. Me dijo, no, lo haces tú. Bueno, pues va, venga, nos ponemos. Y hasta hoy.
Has comentado hace 4 o 5 minutos la ilusión de hacer teatro, o tu interés, o el cariño por el teatro. Por lo tanto, has hecho cine, haces televisión, volverás a hacer cine, volverás a hacer televisión, pero lo que más te gusta es estar en un escenario, en el teatro.
Pues, hombre, yo creo, Tony, que sí. Es que yo soy un intérprete. Es decir, a mí lo que me interesa es vivir momentos. ¿Sí? Hay veces que tienes la ocasión de hacerlo en un soporte que es un soporte cinematográfico y disfrutas. Y hay veces que lo haces en un soporte televisivo y también. Y hay veces que lo haces en teatro y también. Quiero ser muy sincero con vosotros. Y la verdad que yo podría hacer televisión y cine sin sentirlo de la manera que siento el teatro. Pero yo, para hacer teatro, realmente tengo que sentirlo hasta los tuétanos para poder transmitir esa verdad, para ser representada y hacerlo todos los días. Y además hacerlo todos los días con la misma fuerza y con la misma entrega y con el mismo cariño con el que yo creo que se ha de hacer, ¿no?
Estem amb tu, Toni Guerrero.
¿Tu salud pide un cambio? Con Productos Naturales Plan Natur tenemos la alternativa que estabas buscando. Productos con materias primas naturales con las que tu organismo saldrá ganando. Complementa tu salud con Plan Natur. En Plan Natur tenemos la solución para todos tus problemas. Huesos, articulaciones, resfriados, también suplementos vitamínicos, control de peso, pérdida de memoria. En Plan Natur tenemos lo que necesitas. Plan Natur, en herboristerías, dietéticas y para farmacias. Y recuerda, Plan Natur, naturalmente a tu salud. Más información en planatur.com.
Una vegada més amb tots vostès, amb tots nosaltres, el doctor Gaspar Alomar. Doctor Alomar, com és la cura antiedat?
Bé, el que tots pretenem és viure més anys. I això la ciència està començant a trobar on estan aquells gens, on estan els problemes que ens fan viure menys. Per això, si coneixem on estan els problemes, podrem viure més anys.
A la taula per Nadal, Torrons Vicenç, amb una llarga tradició torronera. Torrons tradicionals i altres especialitats, especialment el torró Agramunt. Torrons Vicenç, qualitat, innovació i servei. Amb els millors ingredients naturals seleccionats. Avellanes, ametlles, mel, cacau, tots de primera qualitat. Torrons tous cruixents, torró d'or, torró a la sal, torrons excel·lents, torró dur soufflé, torró de formatge. Mestres artesans des del 1775. A la taula per Nadal, Torrons Vicenç, els torrons més familiars, et desitgen bones festes.
Somies amb anar de viatge? Ets un viatger incansable?
A Viatges Loreto disposem de les millors ofertes en viatges nacionals, internacionals i creuers. I, a més, t'ajudem amb el finançament per viatges de més de 200 euros i sense interessos. Els nostres viatges són un autèntic tot inclòs. Fórmula ni un euro més, sense sorpreses, perquè volem que gaudeixis del plaer de recórrer món sense preocupacions. Només has de triar un destí. Nosaltres ens encarreguem de la resta. No t'ho pensis més. Truca'ns al 902 02 0285. 902 02 0285, o visita'ns a www.viajesloreto.com.
Els nostres ulls són fonamentals i volem que aprofitis aquest Nadal per visitar-nos al Centre d'Oftalmologia Bonafonte, perquè un ull sa és una visió sana. Diagnòstics, tractaments, cirurgia ocular, la teva salut ocular al Centre d'Oftalmologia Bonafonte. Ens trobaràs al passatge Méndez Vigo 6, a Barcelona. 93-487-0015. 93-487-0015. El doctor Bonafonte i tot el seu equip et desitja un bon Nadal.
A Ràdio Estel estem amb tu.
I avui estem amb el Juan Echanove. Juan, mira, mi mujer y yo, por ejemplo, pero podríamos poner el ejemplo de muchos oyentes en este momento, nos alegramos mucho cuando sale la noticia de Cuéntame, sigue. con más capítulos. Y realmente, yo creo que Cuéntame, dentro de lo que es la historia de la televisión, especialmente, naturalmente, Televisión Española, pues la van a recordar hasta nuestros nietos y a lo mejor hasta sus hijos. ¿Cuál es el secreto del éxito de Cuéntame?
Mira, yo creo que el secreto, más allá de la realización, ¿no?, y de que cada uno en nuestro trabajo, desde el chofer de producción que te lleva y te trae, hasta el que edita y el que interpreta y el que produce y el que dirige y el que programa en la cadena, es decir, todo el mundo tiene su responsabilidad y su granito de arena en el éxito. Pero yo te diría que hay algo por encima de todo que es lo que le convierte en un éxito longevo, y es que la gente de derechas cree que es una serie de izquierdas y la gente de izquierdas cree que es una serie de derechas.
Eso lo he pensado yo también.
Sí, sí.
¿Y tu primera intervención, tu primera aparición?
Yo venía de Francia, venía con un tiburón, con un cito de tiburón, con una mujer francesa y una hija, y veníamos a pasar la Navidad. Y además yo vine a Cuéntame para hacer dos días, para hacer dos secuencias que eran esa Navidad, y ahí ya me quedé. Y bueno, hubo un tiempo en el que me volví otra vez a Francia porque tenía además firmada otra serie y tenía que hacerla, que era Un Paso Adelante. Y en los años que estuve en Un Paso Adelante no aparecí en Cuéntame, y cuando terminó Un Paso Adelante volví a Cuéntame.
La convivencia, el entorno entre los compañeros, para poner un ejemplo.
Fantástico, fantástico. No lo hay mejor, no lo hay mejor. Es impresionante. O sea, llevamos mucho tiempo juntos y sabemos además respetarnos cada uno nuestras parcelas de intimidad y nuestras distintas maneras de ser. Nos entendemos, nos comprendemos, trabajamos codo con codo. Es lo soñado.
Si tienes tiempo para tener algo de ocio, ¿qué te divierte? ¿Qué es lo que haces?
Bueno, me apasiona la lectura, me apasiona la música y luego me apasiona sobre todo charlar con la gente, con los amigos, o con gente que conozco nueva. Y me sigue gustando, aunque es parte de mi oficio, pero me encanta viajar. Me encanta aparecer en un sitio que no conozco, lanzarme a las calles y perderme por las calles y acabar preguntando cómo se vuelve al hotel.
¿Cómo está decorada tu habitación?
Mi habitación es una biblioteca. Vivo dentro de una biblioteca. Me dijeron, eso es horrible, no puedes vivir rodeado de libros. Digo, ¿por qué no? A mí me encanta. Entonces, yo vivo en una biblioteca que tiene una cama en el centro. Y hay dos o tres cuadros de dos o tres amigos y una ventanita pequeña que da al exterior.
¿Y hay un marco o algún marco con alguna fotografía entrañable?
Sí, hay muchas fotografías. Hay tres o cuatro fotografías de mi hijo. Hay una fotografía de mi chica. Hay una fotografía de una pareja de individuos anónimos americanos con un marco roto, que es un regalo de mi amiga Teresa Rodríguez, una gran fotógrafa que engloba, digamos, para mí es la imagen de una obra que interpreté con muchísimo gusto, que se llamaba El Precio, Arthur Miller. Era Papá y Mamá, se llama esa fotografía. Eran dos personajes que nunca aparecían en la función, pero de los que se hablaba continuamente, y ella me interpretó en esa pequeña fotografía en blanco y negro, que yo creo que es una fotografía de Henri Cartier-Bresson, pero es fundamentalmente una fotografía con el marco, con el cristal roto. Es una familia rota. Es una foto que para mí ejerce un especial atracción, un imán especial. Y hay una fotografía también de un acto en el que rendíamos homenaje a Paco Umbral, en la que estoy con mi amigo y hermano Juan Luis Galiardo, y entonces es una fotografía que guardo ahí, porque para mí, yo, Juan Luis Galiardo, no a mí no me lo ha quitado la muerte. Uh-huh. A mí no.
Qué bonito.
A mí no. A mí, Juan Luis Galiardo, para mí es parte de mi vida, de mi cultura, lo llevo conmigo y está en mi ADN. Y no sé, sería, si yo me olvidara de Juan Luis, seguramente me olvidaría también de mí, y no estoy dispuesto.
Juan, ¿cuándo te enamoraste de tu chica? ¿Qué encontraste en ella?
luz, alegría de vivir.
¿Qué piensas de la amistad?
El más preciado don, la planta más rara de cuidar.
¿Qué vas a hacer esta noche cuando termine la función?
Esta noche cuando termine la función voy a coger un taxi, me voy a ir a un pequeño bareto chino donde tomarme una cerveza fría y comer un plato de pollo picante que me encanta, y procuraré estar a las 11 aproximadamente tumbado en la cama, leyendo un poco o escuchando algo de música, no lo sé, ya lo decidiré. Pero lo que sí, que voy a salir del teatro encantado diciendo qué maravilla han venido.
Yo voy a decir esta noche qué maravilla de entrevista con Juan.
No, qué maravilla para mí, de verdad, te lo digo, Tony, porque encontrar un hombre de tu profesionalidad y tu sensibilidad y con tanto tiempo por delante y sin ningún tipo de prisa y poder abrir el alma para que los radioyentes establezcan contacto contigo, aunque no sepas quiénes son, eso es un privilegio.
Los viejos rockeros no mueren nunca.
Claro que no, claro que no. Para bien y para mal.
Juan, ¿hasta cuándo en el Teatro Goya conversaciones con mamá?
30 de noviembre.
30 domingo, sí. De
será mañana. Nuestra última función en Barcelona, porque tenemos que seguir la gira. Uh-huh.
Bueno, pues un beso muy grande para María.
Se lo daré.
Dile que la hemos recordado y que me alegro muchísimo, repito, del éxito que tenéis todos, bueno, los días que hay función en el Teatro Goya con conversaciones con mamá. Has tenido una buena conversación también en este programa.
Fantástico.
Te lo agradezco muchísimo. Querido Juan, gracias por tu amistad y hasta siempre, amigo.
Gracias, Tony.
Estem amb tu, Tony Guerrero.
Como una barca de papel que cuando se moja se hunde, como una manzana que al morder la cabeza me confunde.
A lo millor alguna vegada, igual que jo, igual que molts de vosaltres, vau tindre una barca, un vaixell de paper.
Me gusta como eres.
A mi m'agrada molt com és el meu equip, especialment la Inés Granados, el Lluís Torrillas, el Mario Ramírez, el Jordi Carretero. I m'agrada molt estar aquí treballant per tots vosaltres a Ràdio Estel.
Se van los sueños como esa cesta que tanto cuesta llenar y que se vacía el momento.
Doncs molt bé, que sigueu molt feliços i bona tarda, Catalunya, bona tarda, Andorra.
Como una herida en el corazón que no me duele. Como eres, como una ventana que al cerrar deja correr el aire, una niña, una madre, una mujer en mi vida. que me protege cuando el invierno llega, como la vela que se prende y que me rescata de la oscuridad. Me gusta como eres, como una ventana que ha una barca de papel que cuando se moja se hunde, como una manzana que al morder la cabeza me confunde, como una veleta que se mueve y que al viento no obedece.